L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
Comencen les primeres mobilitzacions contra l'ERO d'Antaix. Esquerra Republicana alerta que si el cementiri nuclear s'ubica a Ascó serà una nova agressió a la sobirania de Catalunya. O les plantes de la Sénia i Batea permetran valoritzar la biomassa generada pels boscos i l'agricultura són algunes de les notícies de la jornada. Però, sense dubte, una de les més destacades és la recuperació de nombrosa maquinària agrícola a l'interior del Montsià a càrrec dels Mossos d'Esquadra. De tot plegat, en parlem a l'informatiu d'avui dimarts, 20 de juliol. Recuperats dos tractors, remolcs, 273 plaques solars i una gran quantitat de maquinària en una nau de la Sénia. Els Mossos van enxampar infraganti tres individus mentre carregaven un camió tràiler amb el material sostret. Els detinguts formarien part d'un grup dedicat al robatori de maquinària agrícola i industrial al seu posterior emmagatzematge i enviament fora del país. El robatori s'haurien comès en només un mes arreu del territori de les Terres de l'Ebre i al nord de Castelló. En una actuació enmarcada en un dispositiu de prevenció de robatoris de maquinària agrícola a l'interior del Montsià, va permetre que el dia 12 de juliol es recuperés abundant material agrícola d'obra i industrial sostret en poc més d'un mes a les Terres de l'Ebre i al nord de la demarcació de Castelló. Entre el material recuperat hi ha dos tractors, 273 plaques fotovoltaiques, remolcs i electrodomèstics, entre d'altres, que estaven a punt de ser enviats fora del país en un camió tràiler. A banda de recuperar el material sostret, agents de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra de l'Àrea Bàsica Policial del Montsià, van detenir tres persones presumptament implicades en mitja dotzena de robatoris de gran entitat. La patrulla que circulava per la carretera TV3319 va observar moviments sospitosos en una nau del polígon Horta Plans de la Sénia, on diverses persones es trobaven carregant un camió a l'interior de la nau. De fet, gairebé tenien tota la càrrega al tràiler quan es van veure sorpresos per la presència policial i van intentar fugir. Tres d'ells, però, van quedar detinguts, no sense mostrar resistència. Buhai, de 41 anys, Sipos, de 33, i Nagi, de 29, amb domicili desconegut. Les gestions de l'Àrea Territorial d'Investigació de la Regió Policial de les Terres de l'Ebre van poder determinar posteriorment que els tres homes formarien part d'un grup expressament organitzat per al robatori a empreses i de maquinària agrícola d'emmagatzematge i enviament d'objectes sostrets al seu país d'origen. De la investigació es desprèn que haurien llogat el magatzem a principis de juny, una nau de 500 metres quadrats, cosa que facilitava l'emmagatzematge de material de mides importants, així com la càrrega dels camions dins de la pròpia nau, evitant aixecar sospites. En el moment de la detecció es van trobar dos tractors sostrets a Santa Bàrbara i Vinaròs, 273 plaques fotovoltaiques valorades en més de 142.000 euros que constaven sostretes a Vinaròs, així com un remolc. A banda, es van recuperar diversos soldadors elèctrics, motosserres, gats hidràulics, politges, tensadors i cisalles, entre d'altres objectes que constaven sostrets a una empresa d'Amposta. A la nau també hi havia material de la construcció valorat en més de 12.000 euros, denunciat com a sostret a Tortosa. Entre d'altres objectes es van recuperar carretons, rajoles, plaques de cocció, piques de cuina i 400 perfils d'aluminis per a pladur. També es va decomissar diversos productes alimentaris, garrafes d'oli i caixes d'eines sostretes a una empresa de distribució de Tortosa. La investigació també ha permès concloure que el grup estaria especialitzat en els robatoris tipus Butró, pel que fa a la intrusió a les empreses. A banda, també hi havien pres fortes mesures de seguretat a l'interior del tràiler, per tal que una possible inspecció no detectés la diversitat de material que, per altra banda, podria aixecar de seguida les sospites. Els detinguts ja van passar el dia 15 de juliol a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Amposta. Música. Comencen les primeres mobilitzacions contra l'ERO d'Antaix. Des del dia 22 de juny, quan l'empresa va presentar l'expedient de regulació d'ocupació, direcció i comitè estaven portant a terme converses per tal de negociar les indemnitzacions dels treballadors d'una de les empreses més importants del sector del moble de la Sénia. Per part del comitè, i de moment, si no s'acosten a postures, la pau social s'ha acabat i començaran una tanda de mobilitzacions. La més immediata és per a dimecres, coincidint amb la reunió al Departament de Treball en què s'ha d'aprovar l'ERO amb el que s'acomiaden 99 treballadors, la meitat de la plantilla amb una indemnització de 20 dies per any treballat i un màxim de 12 mesos. Escoltem Mario Guerrera, membre del comitè d'empresa.
El problema es que después de casi un mes que estaba aproximándose las posturas, el viernes en la última reunión la empresa se descuelga con que no puede llegar a lo pactado, que tiene que dar lo que da la ley, que son 20 días y 12 mensualidades, y bueno, eso lo hemos reflejado en la asamblea a los trabajadores, y se ha decidido que el miércoles 21, como es el último día para negociar, y lo haremos en la inspección de trabajo, una concentración de todos los trabajadores con el motivo de hacer fuerza y demostrar de que estamos unidos en esto y que no es únicamente el problema de los afectados que se van ahora, sino también por la viabilidad de los que se quedan, porque nosotros vemos que no hay futuro para la gente que se está quedando en el sector.
Guerrera explicaba per a les EMUTE que preveu d'altres mobilitzacions si no s'arriba a cap acord.
Por ahora iremos día a día y paso a paso, porque mañana se cierra el tema de negociaciones y ahí en la inspección de trabajo, bueno, se puede llegar a un acuerdo, como no, por eso la concentración de los trabajadores, porque se puede llegar a decidir algo y se decidirá directamente en la asamblea, ahí mismo con todos los trabajadores presentes.
El comitè se sent enganyat, ja que precisava que la direcció d'Antaix els havia fet creure que les negociacions estaven ben encarrilades fins al divendres, quan se'ls va dir que l'empresa no podia pagar indemnitzacions de més de 20 dies per any treballat. El comitè en reclama 30, com en l'ERO de l'any 2008. Canviem de temàtica informativa i anem a parlar de qüestions polítiques, perquè Esquerra Republicana de Catalunya alerta que si el cementiri nuclear s'ubica a Ascó, serà una nova agressió a la sobirania de Catalunya. El pacte en matèria d'energia entre PSOE i Partit Popular ha fet aixecar les alertes en el si de la Federació d'Esquerra a les Terres de l'Ebre, que veu amb recel com s'escollirà la ubicació definitiva del magatzem temporal centralitzat de residus nuclears, conegut com el cementiri nuclear. Així, els dirigents republicans asseguren que sempre que hi ha un pacte entre socialistes i populars és per a fotre a Catalunya. I alertaven que si el cementiri s'ubica a Ascó, serà una nova agressió a la sobirania de les institucions catalanes després de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut. La interpel·lació al ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, la farà el senador de l'Entesa, Pere Muñoz, avui a la tarda. L'objectiu no és d'altre que conèixer quin és el nou calendari establert per decidir on s'ubicarà el cementiri nuclear, ja que estava previst que s'anunciés al mes de juny i encara no s'ha fet. Segons explicava Muñoz, es vol també fer-li arribar al ministre la fractura social que ha comportat la candidatura d'Ascó, així com el consens institucional que hi ha per no ubicar aquesta instal·lació a Catalunya. El secretari d'Organització de la Federació d'Esquerra a l'Ebre i també delegat del govern, Lluís Salvador, demanava al govern espanyol que faci pública la ubicació del cementiri el més aviat possible després de qualificar de pervers que l'anunci es fes en ple mes d'agost. Escoltem.
Demà fem aquesta interpel·lació, demà PDF fa aquesta interpel·lació al ministre d'Indústria, bàsicament l'objectiu de clarificar els terminis. Em semblaria absolutament pervers que el ministeri prengués la decisió o fes pública la decisió durant el mes d'agost, com ja m'ho estic acostumats. Per tant, en aquest sentit, agrairíem una certa delicadesa per part del ministeri i que ho fes el més pronta possible. Si pot ser abans de les eleccions catalanes, millor que millor i evidentment fora del període estival. Per tant, en aquest sentit, el que se li vol transmetre al Ministeri és en rapidesa, que complisca els terminis que va establir i que, per tant, el més ràpidament possible posi la decisió damunt de la taula. Evidentment, aquest anunci que s'ha portat a terme aquestes últimes setmanes d'aquest pacte entre el Partit Socialista i el PP ens preocupa d'una forma substancial, perquè quan PP i PSOE es posen d'acord és per a fotre a Catalunya. Ho hem vist ara recentment en dues ocasions molt clares, la sentència del Tribunal Constitucional, i cal recordar que els magistrats que han dictat la sentència són els del PSOE, no és del PP. Per tant, quan el PP i PSOE s'hi posen d'acord és per a fotre a Catalunya.
Esquerra tornava a insistir un cop més en demanar a l'Ajuntament d'Ascó que retiri la seva candidatura a acollir el cementiri nuclear. Salvador demanava a l'alcalde, el convergent Rafael Vidal, que no sigui còmplice del Partit Popular ni que vagi en contra de Catalunya, i li demanava responsabilitat per no obrir una nova crisi al país.
L'informatiu de Muter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Les plantes de la Sénia i Batea permetran valoritzar la biomassa generada pels boscos i l'agricultura. Aquesta és una altra de les notícies de la jornada. I és que la posada en marxa de dues plantes de valorització energètica de la biomassa a la Sénia i a Batea permetrà transformar 146.000 tones anuals de biomassa provinents dels boscos i de les activitats agrícoles de les Terres de l'Ebre. El projecte ha de contribuir a gestionar adequadament els boscos per evitar incendis, solucionar el problema de les restes agrícoles i generar ocupació. Per possibilitar aquesta activitat, el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, signava diversos convenis amb els ajuntaments per possibilitar la planificació i coordinació de les operacions de recollida d'aquest material, tant dels boscos públics i privats com dels conreus. El conseller destacava la gestió dels boscos, dels residus agrícoles i la creació d'ocupació d'aquesta iniciativa. L'escoltem.
Per una banda, des del punt de vista de la pròpia gestió dels boscos. En segon lloc, la gestió també dels residus de la producció agrícola, amb el seu sentit més ampli. I tercer, un factor no menor, que és a més com una motivació també per la generació d'ocupació, que bona falta fa en un context com el que estem. Per tant, en aquest sentit, això em sembla que és molt important. Segon, ho hem treballat en general amb la idea de que cal articular i cal posar en força tot el que és les iniciatives públiques i les privades.
L'anomenada estratègia per a la gestió forestal sostenible a les Terres de l'Ebre, associada a la valorització energètica de la biomassa que impulsa el departament, parteix de la possibilitat d'aprofitar 36.395 tones anuals de biomassa provenents d'hectàrees forestals de boscos públics i privats, així com també de les restes agrícoles de conreus com la vinya i l'olivera, que podrien generar en total 109.000 tones anuals de biomassa. Segons explicava el director del Centre de Propietat Forestal, Antoni Ferrero, els convenis per impulsar mecanismes de recollida i aprofitament energètic van en la línia, en una primera instància, de poder concentrar l'oferta de biomassa existent, tot afavorint la gestió dels boscos públics amb plans de millora i el contracte dels propietaris forestals privats amb els centres de consum d'aquesta matèria. Per la seva banda, l'alcalde de Batea, Joaquim Paladella, assenyalava que la posada en marxa del projecte permetrà crear ocupació en una comarca especialment necessitada.
Pues obre les possibilitats de que la biomassa pues, acabi sent una activitat rendible dins d'una societat com és la que tenim ara, de que hi ha, i en aquestes comarques que ens ocupen, sobretot també a la Terra Alta, que hi ha una falta d'activitat important. No? Sabeu que la generació d'activitat és una obligació de les administracions públiques i en aquest cas també dels ajuntaments, i en aquest sentit creiem que podem fer una cosa molt important, solucionar problemes als boscos, solucionar problemes als pagesos i a més generar activitat, activitat que en definitiva té que portar llocs de treball. Jo durant tot aquest temps que no sabia generar, entreprenent alguna cosa d'aquestes, parlen de que la biomassa pot generar unes 10 persones, o sigui, 10 llocs de treball per cada megawatt.
El conseller Baltasar incidia també en la dimensió més socioeconòmica del projecte. Per una banda, la gestió dels boscos. En segon lloc, la gestió dels residus de la producció agrícola. I en tercer lloc, un factor no menor, que és com una motivació per a la generació d'ocupació que fa falta tant en el context que estem. Ho hem treballat amb la idea de que cal articular les iniciatives públiques i les privades. El conseller afegia a aquesta relació el potencial turístic que pot suposar una gestió forestal en aquesta línia, pionera a Catalunya pel que fa al plantejament global i a la implicació pública i privada en el projecte.
L'informatiu de Muter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El proper 26 de juliol, Alcanà obrirà les portes del nou centre de dia i residència. Aquest nou centre de dia per a les persones grans d'Alcanà entrarà en funcionament el proper dilluns. La idea d'aquest equipament arrencà l'any 2000, quan l'Ajuntament d'Alcanà va preveure la creació del centre de serveis integrals que contemplava tres serveis, la llar de jubilats, el centre de dia i el centre residencial, que n'era el nucli important del projecte. La Comissió de Govern va encarregar la redacció del projecte del centre de dia en data 22 d'octubre del 2001 i un any després la Generalitat ja atorga una subvenció de 60 milions de les antigues pessetes per al centre de dia. La residència oferta 76 places públiques i el centre de dia en disposa de 30. La regidora d'Acció Social i Ciutadania explicava quin serà el cost per a les persones que necessiten d'aquest servei. Escoltem Mercè Fibla.
El que costa una plaça és de 1.800 euros. Però això no és el que ens costaria a qualsevol de nosaltres si volguéssim anar avui en dia, a dia d'avui, que encara no tenim concertat les places públiques i que esperem tenir-les abans d'acabar l'any, cap a finals de cap a novembre, desembre, han d'estar concertades. Ja? I llavors, que, quan estiguin concertades, el cost serà zero. O sigui, l'usuària no ha de portar res. Eh? Llavors, també, com que este centre ja estava acabat i tenim necessitat de places de residència o de centre de dia, vam apostar que per obrir amb aquestes condicions. No? I l'objectiu era donar resposta a unes necessitats i que se pagués lo mínim, com he dit, fins que les places fossin públiques. Avui per avui, el que s'ha de pagar no es pot dir una xifra generalitzada, perquè s'ha d'estudiar i mirar cada cas en particularment, perquè l'aportació econòmica que s'ha de fer va lligat a la pensió que cobra la persona i depenent també del grau de complexitat i de dependència que tingui cada persona. Depenent d'aquesta situació, se dona un resultat. La gent que estigui interessada, el que ha de fer és vindre aquí a la residència o anar directament a serveis socials, un per un, s'ha de fer un estudi.
Per la seva banda, l'alcalde d'Alcanà, Alfons Montserrat, considera que les instal·lacions són modernes i modèliques i, a més, amb solucions arquitectòniques ben ideades. Les habitacions espaioses és un dels aspectes que valoraven els visitants que fins ara s'acostaven a veure el centre. L'alcalde Canareu també destacava durant l'acte de presentació el pol de serveis que significarà, una vegada urbanitzada la plaça, el disposar d'un mateix carrer del centre d'assistència primària, el centre de dia residència. Recordem que la construcció es va començar l'any 2004, però s'aturà per revisar el projecte inicial i efectuar les modificacions necessàries per adaptar l'edifici a la construcció d'una segona planta destinada a aquesta residència mateix. També s'amplia de les 45 places inicials a les 76 actuals. L'ONADA, l'empresa que gestiona el centre de dia i residència, i l'Ajuntament d'Alcanà han organitzat L'ONADA, l'empresa que gestiona el centre de dia i residència, i l'Ajuntament d'Alcanà van organitzar la passada setmana la jornada de portes obertes per a donar a conèixer les noves instal·lacions als potencials usuaris i a les seves famílies. Anar a Amposta i continuem parlant de bones notícies relacionades amb l'àmbit de la protecció social. Amb el conveni signat entre el Departament d'Acció Social i Ciutadania i l'Ajuntament d'Amposta, un conveni que permetrà finançar una part important dels serveis a les persones menys afavorides de la capital del Montsià. En té més informació des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs notícies importants i especialment dirigides a les persones que més ho necessiten, perquè l'Ajuntament d'Amposta rebrà aquest any del Departament d'Acció Social i Ciutadania 424.000 euros per desenvolupar programes d'atenció social, gairebé un 8% més que el 2009. Aquest import respon als convenis entre la Generalitat i els ens locals per coordinar i col·laborar en la prestació i finançament dels serveis socials, segons recull el contracte programa en matèria de serveis socials signat ahir dilluns al matí per el director dels Serveis Territorials d'Acció Social i Ciutadania a les Terres de l'Ebre, Adam Tomàs, i també per l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer. El fons destinat a sufragar els serveis socials bàsics a Amposta és el més important, amb un total de 277.000 euros, un 22% més que l'any passat. Els diners destinats als serveis bàsics permeten finançar, entre altres actuacions, l'ajuda domiciliària, així com contribuir a finançar els professionals dels serveis socials locals. D'aquesta partida també s'inclou el fons extraordinari per a ajudes d'urgència social que Acció Social ha habilitat per segon any consecutiu. El fons d'aquest any està dotat amb 14.000 euros i representa un increment del 45% respecte a l'any passat. Aquest fons especial d'urgència social serveix per atendre les necessitats més elementals de les persones afectades per la crisi, com les despeses d'habitatge, d'alimentació, entre d'altres. A banda dels més de 277.000 euros per reforçar els serveis socials bàsics, el contracte programa també distribuirà 146.000 euros per finançar la resta d'actuacions incloses al programa: transport adaptat, atenció a persones amb dependència i discapacitat, drogodependència i prevenció de la sida, així com la inclusió social, atenció a la infància i adolescència, famílies monoparentals, dones i els seus fills en situació de violència masclista i la integració de les persones estrangeres i migrants. A través dels contractes programa, la Generalitat i els ens locals acorden les accions a desenvolupar i avaluen anualment la consecució dels objectius per determinar les noves aportacions econòmiques. En aquest cas, Amposta n'ha sortit beneficiada pel seu ampli programa social.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Emute, líders d'audiència a les Terres de l'Ebre. Segons la darrera onada del baròmetre de la comunicació i la cultura, 55.000 oients ens emparen. Som la ràdio municipal, la ràdio de proximitat i ara la ràdio líder del territori. Escolta el nostre informatiu de dilluns a divendres a la una de la tarda, l'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre. El vostre suport ens fa líders.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariço.
Però tu, no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar a llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre, al 977-510720, al 012 o a voluntariesperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.
L'informatiu de Mute.
En les acaballes del nostre temps de notícies hem de parlar-vos d'activitats per al proper cap de setmana i precisament de la nit de moda que es prepara al municipi de Deltebre. Nit de moda a la fresca. D'aquesta iniciativa ens en parla des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
La plataforma Il·lusiona pel Poble, creada per un grup de veïns de la població que no militen en cap partit polític, tot i donar suport a la candidatura del PSC de les properes eleccions municipals, enceta aquest dissabte el programa d'actes per animar les nits d'estiu. Es tracta d'una desfilada de moda a la fresca on es podrà veure la roba més actual amb un capítol dedicat a la moda bany. Joan Alginet, portaveu de la plataforma.
Hem decidit realitzar una nit de moda a la fresca, aprofitant que, bueno, que és d'estiu, que la gent té ganes de sortir, que pedeix, pues, bueno, passar una bona estona al carrer gaudint de la fresca i gaudint de la nit, no? I per tant, pues, no, realitzarem esta desfilada de moda amb models del poble que han volgut participar i també gent vingut d'arreu de les Terres de l'Ebre, en botigues del poble i també de fora, doncs, bueno, especialitzades en els temes de bany, roba d'estiu, roba que en aquests moments, doncs, està en rebaixes i tot això, no? I, per tant, l'objectiu és este. També participaran, a part dels models, el grup de majorets i Turling de la Gava, també participarà els Batucava, i també hi haurà desfilada d'alguns vehicles descapotables de la població i cotxes així emblemàtics i antics de la població que també faran presenciar aquesta nit de la desfilada.
Recordeu, desfilada de moda aquest dissabte a partir de les 10 de la nit davant del Sindicat de la Cava, amb una passarel·la a l'Avinguda Goles de l'Ebre des de les 4 carreteres i fins al carrer Goya.
Gràcies, Lluïsa. Una altra activitat és la que es presentava ahir, que va a càrrec de l'Associació de Restauradors de Tortosa Platigot, que s'afegeixen un any més a l'organització de la Festa del Renaixement. I és que a partir de dijous i fins diumenge seran 24 restaurants de la ciutat els que se sumaran a una nova edició del Mengeu de Festa. Unes jornades amb què volen posar a l'abast de tothom la cuina tal com es feia al segle XVI. L'elaboració d'aquests plats es fa després d'un procés de recerca amb què s'han obtingut les receptes a partir de llibres de l'època. El rigor històric a l'hora de confeccionar-los comporta que hi hagi ingredients que no es puguen fer servir. Les jornades del Mengeu de Festa enguany compten amb una novetat, la cassola de salmó. Aquest plat s'ha extret del llibre del Coc del 1520 i serà l'element comú de tots els restaurants participants. Recordem que els menús del restaurant es poden degustar amb preus que van dels 20 als 40 euros. Juntament amb els restaurants, les pastisseries també elaboren aquests dies menjars específics per la festa, les anomenades llepolies.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Aquest matí de dimarts es presenta en conjunt tranquil arreu del país amb sol, alguns intervals de núvols cap a Tarragona. L'excepció la trobem en algunes zones de Lleida, on han entrat alguns núvols procedents de l'Aragó i han descarregat algun ruixat, per exemple, a la Noguera, també al Pallars Jussà. Durant les pròximes hores en aquesta zona del país, cap al nord-oest, poden caure alguns ruixats o alguna tempesta. Durant la tarda també hi haurà xàfecs, altres sectors del Pirineu, Prepirineu, també alguns poden arribar com ahir al nord de la Catalunya central. Destaquem d'ahir els 47 litres a la Quar, al Berguedà, els 18 a Das, també els 16 a Organyà, 11 a Berga, a Guardiola de Berguedà, o els 10 al Pont de Suert i també 3 a Perafita, a Osona. Bé, pel que fa a les temperatures, semblants o una mica més baixes en alguna zona d'interior i també al Pirineu, xafogó marcada a la costa, i per demà el dia serà molt semblant, un panorama doncs, també de sol al matí, alguns intervals de núvols, alguns ruixats a la tarda al Terç Nord i temperatures semblants. Possiblement a partir de dijous farà menys calor i en conjunt la segona part de la setmana serà càlida, però no tant. Per més informació, al 3cat24.cat.
De moment i per avui, això és el que ha donat de si l'actualitat informativa. Per part nostra, res més. Demà hi tornem amb l'actualitat a partir de la una en punt i amb les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Gràcies per la confiança que diàriament dipositen amb nosaltres.